Fabricació pròpia.
Salutacions, molt bona tarda a tothom. Ja hi tornem a ser aquest dilluns, tots pendents de saber quin seria el futur de Pedro Sánchez. I resulta que 4 dies després de conèixer que continuaria al capdavant del govern espanyol, Pedro Sánchez està a Catalunya, està a casa nostra. Concretament, ahir es passejava per Barcelona i aquest vespre acompanyarà Salvador Illa a Sant Boi, en el que serà el primer míting de la campanya política socialista. I com dèiem, ahir tots els ulls estaven posats en Sánchez quan va visitar per sorpresa la Fèria d'Abril. Els ulls estaven posats més en ell que no pas en el candidat socialista, que recordem-ho, aquestes eleccions del 12M, és ell, Salvador Illa. Recordem que ha estat la primera aparició pública de Sánchez després de la seva decisió de continuar, i tot just avui la cantant nord-americana que estem escoltant de fons, Leslie Gore, hagués fet anys, autora de grans cançons com aquest It's My Party de 1963. Una cançó que ens fa pensar que potser Salvador Illa ahir li podia haver sonat perfectament aquesta cançó a la seva llista de Spotify. Benvinguts a la tarda de Ràdio Estel, ràdio de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 3:15 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Vinga, després d'aquest dia de festa, aquest 1 de maig, a la sotsdirecció Marta Jarque.
Què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda. M'has aprofitat el
dia. Ui, tant.
Sí, no?
Sí, vaig descobrir un barri de Barcelona que no coneixia, que és el Clot.
Home, què vols dir?
No hi havia anat mai. Clot, el Guinardó...
Bueno, és que, la Marta és de Terrassa, clar. vull dir, és com si aquí ara...
Sí, sí, vaig anar d'excursió, vaig fer la motxilla, un pícnic, i vaig anar al Clot, i em va agradar molt únic.
Molt. Però deixa'm preguntar a la resta de l'equip si coneixen el Clot o no. Coro, tu coneixes el Clot o no?
Què tal? Jo vaig viure aquí, al Clot. Quan vaig viure a Barcelona, vaig viure al Clot.
És un bar
fantàstic, m'encanta. Gairebé és l'únic que conec de Barcelona, a la inversa que tu.
Ens complementem.
Exacte.
Anem a desempatar. Uri Francisco.
Bona tarda.
Bona tarda. Tu coneixes el Clot o...?
Hi té una parada de metro, només que sigui per això, que es diu el Clot, Clot Aragó. Sí,
ho certifico.
I una parada de tren, sí, que també es diu el Clot.
També.
Doncs sí.
Què et pensaves que era, Jarque?
No existia per mi.
Ja. Realment un clot al mig de Barcelona...
Com si hagués caigut un satèl·lit i hagués fet un clot.
Deixeu-me preguntar-li al noi de sort, Ferran Capdevila, Fred Astaire, els dies de festa.
De nit, sí.
Ferran Capdevila. A la producció des de La Peixera, Mercè Mondeló va com un...
Com un boig.
Coyote. Mercè Mondeló i Vanessa, sí, Carrasquilla, al món digital. I José Matosas i Paula Moreno, al món sonor. Tots som de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
Ei, d'aquí a poquet us arribarà la llum d'un cataclisme còsmic.
Amb Mercè Raga. De 3:15 a 6 de la tarda, fabricació pròpia.
Coyote. Però escolta el Coyote, ara em deia... El Hots, perdó, eh?
Portes mitja hora remenant.
Què remenes? Què vols que surti d'aquí?
Sí.
El que converteixi en mató.
Perdona, el que fa nip-nip és el Coyote.
Que fem llet.
No? No és el Coyote.
El Correcaminos.
És el Correcaminos, sí. Però no és el Coyote. Llavors el Coyote qui era?
No sé, una altra bestiola.
No.
Pregunta-li al Ferran.
Ferran, tu que ho saps tot? I que tu que és això d'aquest món del Coyote?
Sí. Ha vingut amb sabates de xarol, el Ferran?
És el que persegueix el Correcaminos, el que va darrere.
Clar. Ah.
El Correcaminos va davant.
Sí, el que corre més és el Correcaminos. Bueno, un Ferran podria ser un Correcaminos.
Ui, tant.
Perfectament.
Uf,
com fan els peus.
Bueno, però què us passa avui?
Per ser, portes mitja hora remenant, això.
M'agrada remenar perquè no prenc sucre, però va bé, això. Bueno, remenem els continguts d'avui, va, que si no farem tard. Repassarem l'altra actualitat, com sempre, amb l'equip de Fabricació, i després, abans d'arribar a les 4, estarà amb nosaltres el professor Josep Maria Picola, director del Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting de Blanquerna, que ens parlarà avui del rebranding. A veure, gairebé totes les marques van actualitzant la seva imatge, a poc, al llarg de la seva vida, no? Ho van fent, és veritat.
Exacte, una mica com nosaltres, fan un rentat de cara.
Exacte, sí, més o menys. I com nosaltres, doncs algunes ho fan millor que altres. Les repassarem avui, doncs, amb el professor Picola.
Ho has sentit?
I avui, que és el Dia Mundial contra el Bullying, inclosa el ciberassetjament, parlarem amb Carmen Cabestany, de l'associació NACE, que és la presidenta de l'associació No a l'Acoso Escolar i autora, per cert, del llibre El Bullying és cosa de todos. Amb Brian Giner, també, autor del llibre Golpeado pero no derrotado, on hi explica el Brian la seva dura experiència patint al llarg de 12 anys d'assetjament escolar, estaran amb nosaltres a partir de les 4. I a partir de les 5 toca rebre en Jaume Borja. A dues setmanes del Festival d'Eurovisió ens posarà el dia de les novetats d'aquest any en Jaume Borja. Jo ja... Prepareu-me l'ibuprofè, si us plau. Després, gràcies. Sí. Després farem la vista enrere també, volíem dir, amb els millors moments que ens ha deixat el festival, això amb en Jaume Borja, perquè va espitadíssim com el Correcaminos, perquè sí. Ja porta com dues setmanes anunciant que ja ho sabem que és Eurovisió.
Avui es veu que baixa corrents, de Jesús, Mercè? No venim tren.
No m'ho expliqueu, això.
Amb l'energia que porta...
Esclatarà el cap. Per l'amor de Déu. Va, bueno, es posarà el dia perquè un informador que tinc també aquí a la redacció...
Ah, carai.
Una espia.
David García, que ho sap tot d'Eurovisió, m'ha dit que avui eren els primers... A veure si ho dic bé, els primers assajos de la primera semifinal.
Ah, clar.
Assaig? Això no puntua, sí. Llavors, eh?
Això no puntua. No sé si ho dic bé.
Ja es començarà, no? Hi hauran les primeres sensacions de cara a la final. És important, eh?
Que Espanya avui actua, però és d'exhibició, si no m'equivoco. Ho estic dient de memòria. Això m'ho explica't abans d'entrar.
La zorra, em sembla.
Sí, Nebulosa.
Nebulosa.
Val, vinga. Doncs això ho repassarem amb el Jaume Borja i amb la història d'en Jordi Cerdà i els Apocalipse Now, Santi Jiménez i Toni García Ramon. Arriba... Espera, WhatsApp del David. Espera, diu, el primer assaig d'Espanya, diu avui.
Val.
Bueno, val, ja ens explicarà el Borja. Doncs d'aquesta manera, amb els Apocalipse, arribarem a les 6 de la tarda. Aplaudiments. 9 minuts que passen de 2:45 de la tarda. Va, com cada dia ens hi posem i obrim, el primer que fem és obrir Realitat Paral·lela. Va, ara què?
És que m'agrada molt aquesta. És una segona veu que queda desapercebuda.
Bueno, és una vintena veu, perquè realment és molt
molta gent cantant.
Perdona, però al final sempre acaba fent... O sigui, fas aquesta veu, Francisco, i acaba sortint el Pingu, no?
El que dius, flying and frank, o alguna cosa així. Som de fora, Pingu.
Com?
Som de fora, Pingu.
Vaig el dissabte,
Pingu. Som de fora, som de fora.
Vaig, va, prou.
Vaig el dissabte, al Pingu.
Què?
Què?
Jo, la primera frase, entes que deies, vaig el dissabte al
no,
Pingu.
No, no, és Samenafore, Pingu.
Ah, Pingu! Sí. Val.
Samenafore,
què vol dir? On estaves?
Això, saber.
Bueno, això s'ha d'abans, Mercè, se n'ha de saber molt.
Stop, stop,
se n'ha de saber molt.
Gràcies, José, torna a portar-la, posa-la, posa-la. Vale, vinga. Realitat paral·lela d'avui, Jarque, perquè dius que ens vols parlar d'un planeta... que dius, i ens tornes a dir, que ens queda molt lluny.
Sí, perquè avui abordarem l'índex del planeta feliç.
Mare meva, torna-hi, eh?
Trobo aquesta cançó, mira, és que ara l'escoltava i dic, trobo que sí que alça els cors.
Sí.
No? És una cançó, sí? Una cançó alegre. Mira, i em serveix doncs, per il·lustrar la notícia que us porto avui. Com us imagineu vosaltres un món feliç?
Un món feliç.
Ja heu pensat mai?
No.
Perquè, de fet, Addox...
El
Huxley, no?, va treure aquest llibre, Un món feliç, però és el llibre que a mi m'ha generat més angoixa. Ara m'ha vingut al cap.
Qui dius?
Adolf Huxley, em sembla, que es diu... Com?
Aldous Huxley.
Aldous Huxley, que va escriure un llibre, Un món feliç, que és un dels llibres més melancòlics i tristos que he llegit mai, aquestes distopies. Jo, personalment, me l'imagino... M'imagino un món sense, per exemple, campanyes electorals, això estaria molt bé, sense tofu, sense seitan, sense influencers i lliure també de plàstics, perquè sempre s'ha de tenir un punt de consciència mediambiental.
Sí, què li passa?
Que el tofu no té gust
tofu
de res.
Bo.
Bueno, però si el tofu està bo en relació que tu el farceixis, el vesteixis.
Que l'acompanyis. Bueno, que el que tofu
la
acompanya.
La salseta que hi poses,
exacte.
Tofu
si
agafa aquell gust.
Si t'has pres un bon filet de vedella... pots acompanyar-lo amb una mica de tofu i seitan.
Què he dit? No he dit res.
Ah, pensava que havia fet un joc de paraules.
No. Perdona, ui, jo vinc de complir sanció.
És veritat.
Ara, en principi estic lliure de targetes, però no me la vull jugar.
No, doncs mira, tens la meva targeta verda, perquè estic completament d'acord amb això del tofu i el seitan. És a dir, si tu això no abans ho acompanyes... Per exemple, una paella de primer, de segon un bistec de vedella amb patates al forn, i després, mira, una mica de tofu, aquí encara.
Mare, jo ets a dir, és que tinc com una debilitat, m'ho heu de perdonar, però a mi m'agrada el tofu.
Uns peus de porc, i després hi poses una amanideta de seitan, mira.
Espera't, Foró, tu que ets més de tofu o de peus de porc?
Mira, doncs just ho anava a comparar, perquè és que és ben bé la mateixa textura. Doncs sóc més de peus de porc, jo.
Molt bé.
Sí, és una mica gelatinós, tot plegat.
Però posats a demanar...
Peus de porc, sempre.
Sempre, peus de porc, des de vegades.
Xema, sí.
Tu els points.
Doncs mira, això també ho posaríem a dins de... Mira, aquesta fulla de desitjos del món feliç. Perfecte, que ens imaginem, doncs hi posaríem peus de porc. I ja m'anireu dient. Vinga. A mesura que us vagin acudint cosetes per incloure, doncs m'aneu dient, jo faré la llista i l'enviaré als Reis i a veure què passa de cara l'any que ve. Avui per això parlem d'aquest índex, l'índex del planeta feliç, en anglès el Happy Planet Index, que pretén ser una mesura alternativa a aquest informe mundial sobre felicitat de l'ONU, que cada any mesura el benestar dels països del món. Un rànquing aquest 2024, liderat per Finlàndia, Dinamarca, Islàndia i Suècia, on, no sé si heu anat a aquests països, però si respira una alegria i un entusiasme que empalaga, que dius, he de marxar d'aquest país perquè la gent és tan simpàtica, que és tan feliç que m'atabalen.
És ironia, això, eh?
Sí, clar, és ironia.
Gent secota. Sí que és veritat que potser arriben a casa...
Però maca, eh?
Això sí. Ep, una cosa no torna l'altra, eh?
Però això t'ho compro, eh? La gent que és educada, que no és intrusista, que et diu les paraules justes, sobretot si et diuen això... Endavant. Jo aquest bon rotllo tan expansiu... No.
És gent molt continguda, que després potser arriben a casa i són la gent més simpàtica del món. Però sí que és veritat que primer cop d'ull no diries no, que són gent especialment feliç.
Els hi costa obrir-se.
Però bé, com dèiem, aquest rànquing de la ONU, aquest informe mundial sobre la felicitat, barema, diguéssim, aquest índex utilitza barems com la riquesa i el benestar, però deixa de banda valors també importants al segle XXI, com ara la sostenibilitat, d'acord? I aquest Happy People Index, que avui us presento, el crea un grup de col·laboradors i think tanks del Regne Unit que creuen que el benestar d'aquest segle s'hauria de basar en assolir vides felices que no generin costos al planeta Terra, fugint de dinàmiques capitalistes i tenint també en compte el respecte al medi ambient. d'acord? El principi és que no és més feliç qui té més diners, sinó qui sap treure profit dels seus recursos naturals de manera sostenible. Per tot plegat, aquest índex valora 3 barems. Si voleu fer una mica de... ara, com un exercici mental sobre com de feliços sou en base doncs, a aquest HPI, valorem temes com la longevitat. Si creieu que per l'edat que teniu esteu prou bé.
No.
Felicitat, si teniu més o menys una vida complerta, amb totes les seves pegues, i la petjada de carboni. És petjada a dir, per exemple, si en lloc de venir amb...
Des bueno. La petjada de collboni.
Ep. Mira, aquest ho inclouria amb felicitat.
Home, per la gent de Barcelona...
La Carme Munté té una teoria sobre la petjada de Collboni.
La petjada de Collboni?
Sí, que últimament...
No cal que ho expliquis tot.
Bueno, no, però els grans esdeveniments... Sí. Ha plogut a Barcelona des que hi ha Collboni. Aquesta és la seva petjada.
És veritat,
a Barcelona.
És veritat. Bueno. La Rua de Reis,
Reis, Carnaval... I què va passar l'altre dia? Fa 4 dies també. Sant Jordi.
Sant Jordi. Per sort va aguantar. Però bé, en qualsevol petjada de Carboni, Mercè, tu, per exemple, vens a la ràdio en bici, per tant, check, aquí sí que tindries un punt positiu. Perquè no emets gasos per... Bé, en principi, que fossin perjudicials pel planeta. Bé, segons l'índex aquest de l'HPI, els campions de benestar sostenible són perquè hi ha un país, val? Tot això és un rànquing, és una lliga, val? És com la lliga de futbol.
Sí.
Hi ha un líder,
sí.
Hi ha un Real Madrid.
No ho diguis, això, home.
I els campions són els poc més de 300.000 habitants de la República de Vanuatu.
Com?
Un petit arxipèlag paradisíac que ningú dels presents coneixia... I rau, o sigui, aquesta gent es troba al mig de l'oceà Pacífic. Són la gent de Vanuatu, això és veritat, és real, anar a treballar.
A temps real, això, ara mateix.
En aquests moments...
En bicicleta,
Així tot el dia,
Podem connectar amb Vanuatu?
Connectem. Això està bé.
Última hora
és de Vanuatu.
Agafarem el iogurt, el got de iogurt, ens el posarem aquí a la boca i ens comunicarem.
Arriba, el so.
Sí.
Alta definició.
Mira,
s'ho passen bé.
Uri, si estàs pensant, Mercè, Laura, si esteu pensant en fer un canvi de vida...
Sí.
Si tu tens una fulla en blanc...
Sí, a la llarga.
Ah.
A la llarga. Sempre s'ha de ser previsor.
Vanuatu. Queda't amb aquesta paraula. Val? Això sí, primer l'haureu d'ubicar al mapa, perquè, com dèiem, és un país que en principi... No,
clar,
no és Itàlia, sí. Entens que et sona? Tens... Està a l'est de Nova Zelanda i Austràlia, és a dir, que si féssim un triangle, seria el tercer vèrtex, seria... Direcció Estats Units, ja. És a dir, clar. Fixa't si és lluny. Val? A l'est, tirant cap als Estats Units, això, fent triangle amb Nova Zelanda i Austràlia. L'únic que tenim en comú Catalunya i Vanuatu és la platja. També és veritat que la de Vanuatu és força diferent, per exemple, a la Mar Vella. Estem parlant de platges diferents. Mm. La de Vanuatu és molt més paradisíaca. Hi ha aquelles palmeres que són com gairebé horitzontal a la platja.
Com
que
Barcelona.
Això és preciós. Sí. Aquestes són perquè cauen.
Exacte.
Saps? No perquè estiguin...
És la petjada de Collboni.
I tant. Sí. Us preguntareu, com viuen aquesta gent? Perquè ens agradaria ser feliços, no? I anar escalant posicions. Després us diré, Espanya, en quina posició del rànquing estem. No estem... Estem entre els 10 primers.
No estem tan
malament.
Perdona, està bé.
No tenim
medalla. Saps?
Bueno.
Però no està malament. Us preguntareu, què fan aquesta gent per ser feliços? Doncs mira, viuen bé, és la meva hipòtesi, i el que es desprèn també d'aquest estudi, com a mínim també és el que desprèn aquest... la foto, volíem dir, el que desprèn la foto oficial del president d'aquest país, el Nike, que és com dues vegades el nom d'una marca esportiva, Nike, és a dir, Nike, Burobarabu, que apareix molt somrient i amb un collaret de flor gegant preciós que em recorda els looks d'una mica dels concursants d'Eufòria. Uri, no sé tu com a experta en moda com valores la vestimenta oficial de Nike Nike?
Home, és una mica un xoc de cultures, perquè per una banda tenim el que seria el vestit, el trajo de tota la vida amb corbata, i després una mica la flor tropical.
Sí.
Crec que empelta prou bé.
Com? Sí, tu creus...
Empelta prou bé.
Se t'ha empeltat la llengua, ara mateix.
Has fet un pret-a-porter.
Un pet-a-porter.
Un pet-a-porter, molt bé.
No sé, jo, sincerament, el veig a la foto, se'l veu un tio molt relaxat.
Perdona, amb tros de nas, vull dir, aquest bigoti que té...
Home, i així no, com...
No,
home, però que això és la felicitat.
Sí, home,
sí. De tant somriure.
No, respira tanta felicitat doncs, que se t'eixamplen les fosses nasals.
I aquestes... A veure, Francisco, ajuda'ns amb això, amb aquest estilisme. Perdona, Coro, ara d'això, però... O sigui, què porta aquí? Aquest... collar, que és de flors, que és...
Mira, hi ha tanta definició a la fotografia que per mi semblen taps de suro d'ampolla.
A mi em recorden el... saps els dàtils amb bacon?
També.
Com si portés aquí un...
Pues entre vi, dàtils i bacon, hi ha la felicitat.
És molt excel·lent, no sigui això. I perdona, Coro, que volies dir
una
cosa.
No, jo anava a dir que més que content aquest home, el que fa és que li baixa la boca, o sigui, la punta dels llavis va cap avall.
Però és que, clar, jo crec que...
Hauríem de mirar del revés perquè és un riquet.
Però jo crec que de tant riure se't dona una mica, no?, la boca.
És veritat.
Tant de pesjata de cansat.
Sí, home, sí, està bé, està simpàtic. Molt més relaxat, per exemple, que Pedro Sánchez. Vull dir, sí que és veritat que et dona molt més bon rotllo a aquest home, que més que res també per la vestimenta, que no Pedro Sánchez, que és un tio, doncs, ja el veus molt més formal.
I no ens ha arribat cap carta d'en Nique,
darrerament. De moment no. A més, dubto que allà el senyor Burobarabu s'hagi de defensar contingudament d'acusacions de sindicats com Manos Límpies, perquè allà les mans les tenen ocupades pescant, obrint cocos, que això es veu que també ho fan a aquesta illa, o tocant l'instrument nacional per excel·lència, que és el tambor, en totes les seves formes. Tenen gongs partits, tubs de percussió i també maraques, que la maraca també és un instrument i ja només el tocar-lo ja et posa com de bon humor, no?
Sí, és difícil, eh?
Sí, el Ferran es veu que les toca, eh?
De debò?
Ah, sí, Coyote.
Ah.
Bueno.
No m'estranya.
Bueno, escolta, i què dius que és complir amb targeta groga, Harry, que vigila, eh? Les maraques, què dius, que és difícil
de
tocar?
Sí, perquè diguem que és un receptacle ple de, pot ser, terra o... I que hi compta la inèrcia i la gravetat. És a dir, quan tu toques un instrument de percussió, normalment piques amb la teva mà o amb una baqueta contra una superfície. Però aquí la maraca va i ve...
És fotut.
I és difícil portar el tempo. S'ha de ser un mestre, eh?
Sí, això costa molt, eh?
No ho he vist venir, això. És possible fer-ho sense ballar, de tocar les maraques?
Impossible.
Oi que no?
No, home, no. Si ho fas sense ballar, no tens cor. Ets un monstre.
Ah, deu ser així.
Abans de començar les intervencions, el senyor Nique, allà al Parlament de... Bueno, tu es fot a tocar les maraques i ja està. Estan contents ja, tot el ple. En definitiva, aquesta gent té les mans ocupades, evidentment, a ser feliços.
Buscalo más, vitando más, lo que es necesitando más, y olvídate de la preocupación.
Parlem d'altres aspectes de Vanuatu, perquè aquesta gent és tot un univers per descobrir.
Sí, per descobrir-ho, sí.
Vanuatu és un arxipèlag d'illes paradisíaques on treballen i viuen de la natura i on, a més, els habitants conviuen amb bèsties, que això, clar, bèsties precioses i molt exòtiques. Vulguis que no, això et fa el dia més feliç. Perquè tu, Mercè, imagina't llevar-te el teu bungalow a primera línia de mar de Vanuatu, agafar la bici per venir a la... Primer, posar-te el collaret de flors, després venir amb bici a la ràdio, i a mig camí trobar-te, per exemple, a la branqueta d'un arbre, un antiojitos d'orci gris.
Sí, qui és aquest? Què és?
Que és un dels ocellets tradicionals de Vanuatu.
Tu tens un problema amb
això. Sí, jo no sé.
O un pepino de mar leopardo.
Jo crec que el pepino de mar leopardo em cauria millor.
Que jo, si visqués a Vanuatu, també m'agradaria tenir-lo com a mascota. Li posaria Joaquim.
Molt bé, eh?
Com per acostar-me una mica més, saps? Fer-me sentir una mica com a casa. Sí. Aquestes bèsties són com...
El pepino de mar leopardo.
És com un tronc, com un xuxo de crema gegant. Que es...
Però no es menja.
No, no, en principi no, però també és un dels animals típics d'aquest país.
De mar leopardo.
Els amics d'HPI, d'aquest índex que han demostrat que Vanuatu és el país més feliç del món, hi van anar a Vanuatu a certificar que, efectivament, doncs això, aquella gent allà estaven molt i molt contents. També t'he de dir que es veia venir, perquè ho tenen tot a favor, la gent de Vanuatu, per ser feliços. A Espanya, com us deia, apareix al rànquing 7è país més feliç del món. Suposo que van fer l'enquesta el dilluns a les 12, després de la compareixença de Sánchez, anunciant que decidia quedar-se, perquè l'eufòria del moment, doncs, segur que ens va fer escalar posicions aquest rànquing. Jo només us dic que demà, que avui és dijous, que demà és divendres, que fa solet, que les pluges han omplert el 20% als pantans, i només queda una setmana de campanya electoral a Catalunya. Per tant, feu el favor de ser feliços.
Saps qui serà feliç el cap de setmana?
Aquesta noia que cantava.
En Coyote?
No, la Moreno, que fa anys.
Fa una festa, es veu, eh?
Sí, però no. El dia de les eleccions.
A tu t'ha convidat? No, oi?
Ep!
A mitges, va convidar.
Paula Moreno es pensa que es pot saltar la norma de portar queviures perquè el seu aniversari cau en cap de setmana.
No, és veritat. Això va, surto un defensa de la Paula Moreno que m'ha dit que aquest cap de setmana, a banda de preparar la seva festa d'aniversari, ens prepararà un postre.
Ella?
Un postre,
un postre. Només puc dir-ho, això.
Perfecte, Paula.
No tampoc.
Ho faràs tu, Paula? O faràs l'encàrrec?
Ho farà el Coyote. Ah. 5 minuts per arribar al punt de les 3 del migdia. Anem cap a veure què ens ha d'explicar avui el Francisco, que ve molt content. Ho veig molt content, el Francisco. Amb les maraques.
Fa bona cara.
Imaginàries i ballant, com ha dit la Coro. Jo no ho hauria pensat, això, eh? Clar, és que si no balles no obtens aquesta força d'inèrcia. Aquesta fórmula física, perquè en Francisco té respostes per tot.
Ui, tant.
Això és així.
Sí, i si no n'he vero...
A veure, reflexió que ens proposes avui.
Vinga, ja sé que aquesta subsecció no t'acaba de fer el pes, Mercè, però ara fa 15 dies...
Ja em coneix, però 100%.
Que l'audiència queda torfa de l'última hora en tendències i jo em dec al nostre públic. Ens estan arribant moltes cartes, postals i fins i tot algun burofax demanant el retorn d'aquest espai.
Burofax fa por, eh?
Hem d'anar en compte amb els burofax, sí, perquè tenen com una implicació legal.
Sí. Llavors
estem obligats a contestar.
Ja, sí. És responsabilitat, clar.
Per tant, per aclamació popular i aprofitant que avui és dijous i que toca paella, farem secció de moda per ell i per ella.
Va. Sempre estem igual, eh?
Voleu 4 guidelines?
Ai, per favor. Guidelines. Per favor.
Voleu alguns tips? Doncs heu de saber que a Petaporte estem tips d'anglicismes. Aquí parlem en català normatiu, amb un llenguatge planer, per acostar la moda a la plebs. I parlant de plebs, ahir vaig estar passejant pel distingit...
Plebs.
Colorada.
Ahir vaig estar passejant pel distingit barri de Sarrià.
Home!
On hi ha de tot menys plebeus.
Perdona, no Mercè? Em vaig avisar?
No et vaig avisar. Va ser un accident. Mira, va ser un accident, Mercè, perquè volíem anar amb la meva senyora, volíem anar al cinema, vam arribar tard, per motius que no venen al cas, que tenen a veure amb la nostra filla, i finalment vam anar caminant i vam arribar a Sarrià.
Però quin cine volíeu anar?
El del costat de casa, que està exactament a 7 minuts.
Aquesta ruta no
l'entenc. A mi tampoc em quadra per enlloc.
Sí, home, va anar tirant. Van. Tu surts de casa meva i vas tirant i arribes a Sarrià.
O sigui, veu veure que arribàveu tard, no veu ni frenar, ja veu...
Vam intentar entrar, només hi havia seients a primera fila.
I què vau anar a fer a Sarrià? Vau fer una ruta...
Vam fer el toc a Sarrià, finalment. Vam fer uns deures.
A on? Vau anar
a la plaça de la Vila.
Molt bé. Sí, hi havia gent, estava a ple.
A patar.
Ple de gom a gom.
I em vaig empaltar, Mercè, del saber fer de la noblesa que hi habita, que sempre vesteix de diumenge. Sunday morning, rain is falling. Some kind of share, some sona això, per Sarrià, pel film musical.
Maroon 5, no?
Vas per Major de Sarrià i vas ja amb
i ja et sents, no?, amb el...
Exacte. Això és molt curiós perquè vestir de diumenge, segons el barri, és un... Vull dir, és...
Diferent.
Són coses molt diferents, ja que és xandall.
Exacte.
I ja que és trajo.
Bueno, estem generalitzant bastant, vull dir que hi ha de tot, també.
Sí. Sempre des del respecte, evidentment. I una mica de hi-hi-ha-ha. Gent amb una classe que ja veus que ve de pedigrí, això.
I perdona, deixa'm dir una cosa, Jarque, Coro. Digue'm. Francisco és de Sarrià.
Com hi anaves tu vestit?
Soc de les Corts.
I van xandall.
Mira, diré que exactament igual que avui, amb petits retocs, com ara la roba interior... I la samarreta. Sí.
Bueno, va, casual.
Tira, perquè ja li veig la cara de...
Mira, teníem nens amb jersei de punt, sabates i bermudes per sobre el genoll, nenes vestides de princesa que sembla que celebrin la comunió cada dia, que és època, no?
Sí, a l'edat pel maig.
Doncs ja deu ser això. Dones que encarnen l'elegància i homes amb un cabell cuidat i brillant, que ni José María Aznar a finals dels 90, que si us recordeu portava un cabell ondulat brillant.
Sí.
No
però perfecte, de denunci. Sí. Ell i Pío Cabanillas. Eren els dos pelazos del Congrés.
És una mica el de les dones dels anys 30, no? Aquells que portaven així llapadet, aquella onda.
I aquest darrer sector de la població, el masculí, és el que més em va cridar l'atenció. Perquè tothom vestia americana, sòbria, tonalitats conservadores, però combinada amb pantalons de colors de fantasia. Si el mascle sarrianenc vesteix més aviat avorridot i previsible de cintura cap amunt, Pel que fa a les extremitats inferiors, ahir abundaven els blancs.
Carai.
Taxar, eh?
Bueno, perdona, però és que és color... Va bé, perquè és
molt
de
bé.
Maig.
Molt finet, és finet, és finet.
Sí. No, no, si jo, cap queixa.
Tu defenses,
sí,
eh?
Ha mort.
Molt bé.
Tons bordeus.
Mm. Bordeus.
I el que més em ha cridat l'atenció, que és el blau petroli.
Val? Ep, blau, que això blau és blau marí, no?
No és blau marí.
No.
Pel que,
blau claim?
Pel que aparentment pugui abocar el nom de petroli.
És blau com els ulls del Francisco, pot ser o no? Com un blau...
Mira, és un blau... no estem parlant d'un blau ensereix, sí. Això que quedi molt clar. Sinó que és un color que flirteja amb les tonalitats més fosques del turquesa. Sí, ah, no? Estem, sí. Estem ubicats? I així, inspirat per l'elit de Barcelona, he pensat que avui podríem parlar dels colors que seran tendència aquest 2024.
Ah, molt bé.
I com combinar-los amb estil per poder passejar pel barri de Sarrià amb el cap ben alt. Strike a pose. M'agradaria fer una menció especial a aquells qui s'inventen els noms dels colors, perquè tela.
Sí, no és senzill, eh?
No, no repetir-se, si és no, original, suggerir, però no acabar de
cotar... Fa molts això... anys que s'estan inventant els noms dels colors.
Això
que...
li podeu dir a la Maria, a la Maria Almenar?
L'Alme.
Però... L'Alme, exacte.
Perdó, perdó, que em vam quedar...
No, home, no, jo no entraré en el teu tracte no,
però és
personal
però és veritat que el protocol del directe
sí.
exigeix...
Sí.
No puc parlar.
Clar, formalitat.
Però tu que ets un expert.
Sí.
A veure, Francisco, quin és el color...
Veus a la galleda.
Ja veuràs. Quin és el color... No, si val escriure la teva amiga Alme, eh?
No.
Que aquest any es portarà. I ja està, perquè de fet ja està definit,
diversos,
eh?
Hi ha diversos. Sí, sí. De fet, ja arribarem, Mercè. Vols que m'avanci?
No.
Anem fent el guió.
M'ho respondràs,
i...
això, eh?
Sí, arribarem. Mira, en termes de moda, és molt important el fet que tu no pots dir verd fort o blau fluix. O dir simplement vermell, marró, gris o rosa. Mm. Val? Se li han de posar cognoms als colors. I a poder ser, han de marejar una mica la perdiu.
Mm. Val? No has d'anar allò, no has de ser clar.
No, pot ser concís.
Val.
Hem de parlar, per exemple, del blau nadó, que és
un
dels colors de l'any. Sí. En anglès és el baby blue.
Baby blue,
sí.
Que seria un pastel.
És un blau cel.
Un blau cel.
D'acord? Roig radiant. Que, evidentment, és un roig intens.
Llampant.
Sí, sí.
Llampant.
I cafè. Per exemple.
Marronós.
No, pots, clar, no pots... Però marronós està molt ben dit. Si tu dius marron, malament. Però marronós, saps? Que no acaba de ser... A més, el cafè, aviam, el cafè doncs, pot ser un marró més clar, un marró més fosc...
Ui, tant.
Un cafè bo com aquell d'aquí al costat...
Ah, el filtro.
Ah, clar. Aquests cognoms donen una idea vaga, poc concreta de l'espectre del color en qüestió, però més o menys et posicionen. I una altra cosa que tenim en compte és que quan diem el nom i el cognom d'aquests colors, hem de mirar cap a l'infinit.
Per què?
Val? Mai... Sota cap concepte, miris els ulls del teu interlocutor.
Ah, no?
Has de tenir un aire com d'artista torturat, com distret. I això dona molta credibilitat.
Ja.
Val? Dit això, entrem en matèria.
Hands up for your colors.
Segons Elisa Álvarez Espejo, editora de moda de la revista Telva, aquest any es portaran el verd menta, el vermell cirera, el blau nadó, com hem dit abans, baby blue. I atenció, perquè això s'ha de dir en castellà, no he tingut coratge per traduir-ho en català, que és el rosa empolvado.
Rosa empolvado.
No sé com ho diríeu, empolsegat.
No empolvado refereixes al color del...
El colorete.
Bluix.
Bluix?
Bruix.
Sí. Bueno, això és en anglès, no?
Sí.
Però que et poses... En
català...
Com de coloret.
De preguntar a Virgili.
A Virgili, però sí, clar.
Segur que ho coneix, el rosa empolvado. I un clàssic atemporal, i que és genèric, que serien els tons pastel. Hands up for your colors. Anem al torró. Com combinaríeu el verd menta?
Ens ho preguntes?
Sí.
Amb quin color, vols dir?
Clar.
Sí, el verd menta amb uns texans.
Amb el color texà. Dènim, vols dir?
Sí, sí.
Per exemple, no? És una opció, però jo parlo de colors.
Ja, ja. Amb un blanquet, amb un color...
Mira,
no?
Tons
com
malva...
Betis, com del Betis.
Malva, maragda, i en termes d'accessoris, tonalitats blavoses, com el dènim, taronges i grisenques. Hands up for your colors. Què és això que m'ensenyes?
No, em t'estic...
Tons pastel, la màgia de la mater.
No, home, no, és la màgia del directe. 4 minuts que passen de les 3 de la tarda. Seguim amb aquesta secció, que és l'últim dia que es fa. No, home, no. A veure, quins noms
tons
ha dit per
pastel, Mercè,
que
això és un clàssic.
Sí.
El pastel no passa de moda. Cada any parlem de tons pastel. Es mesclen molt bé entre ells mateixos. Val? Per tant, tot l'espectre dels colors
bona.
Possibles apastelats,
val.
Perfecte.
És a dir, la combinació de to pastel amb un to més llampant, compta aquí. que pots estar cometent algun tipus d'error?
Delicte,
val,
segurament.
Val, val, val.
Una altra idea és combinar amb un jersei de punt de color verd aigua. Val?
Jo m'he perdut,
perdut
ja.
Fa tanta estona. Sí.
Faldilla midi rosa pal.
Ep. Sí.
Plomes i lluantons.
Amb aquesta calor que fa amb les plomes...
Això diuen a Cantelva. Però, sens dubte, la tendència que arrasa és buscar el contrast, com deies, Marta, amb mitges vermelles.
Ui.
I uns salons, que sabem que ara creen unes sabates concretes.
Sí, sí, de taló.
I pulsera del mateix color vermell posat. Hands up for your colors. Us fa el pes al vermell cirera?
Res.
Jo crec que faré, saps això?
Les mitges vermelles.
Passo el teu xandall.
És que al final vindreu a les
meves. Còmode
i... Vindreu a les meves.
És que la mitja, per les que som altes, és un problema.
Per què?
Sí. No, perquè sempre ens van xiques.
Sempre van curtes.
Sí. Llavors t'has de posar dues calces.
Aquí
no
està.
No de caure. Sí, sí, tot incòmode.
Saps que això no ho sabíem, Coro?
Clar, vull dir, sobre.
Tu també ets de l'equip de dues calces.
I mira que jo no soc tan, jo no soc tan alta, però
sí.
Me'n trobo.
No
acabes amb les mitges als turmells, si ets alta.
No, són flexibles. O sigui, hauríem d'arribar tot arreu.
Bueno, escolta, per rematar...
Rematem-ho, va, sí. Doncs acabarem amb el famós rosa empolvado.
Sí?
Això crec que us ha robat el
rosa cor. Pal, potser.
Això s'ha de combinar amb tons grisencs, albergínia i bordeus.
Però has de tenir un armari...
No, si vols anar a la moda, Mercè,
potent,
va, què vols? Vull dir, comprar quatre draps i anar sempre a la moda?
Sí.
No, doncs no es pot fer, Mercè.
No es pot fer, vaja.
No arrisqueu ni sortir d'aquí perquè fareu el préssec. Hands up for your colors. I fins aquí els briconsejos de moda d'aquesta setmana. Feu-me cas, poseu-los en pràctica aquest cap de setmana, tot passejant per Sarrià, i ja veureu que us mimetitzareu amb la Jet Set com si fóssiu autèntics camaleons.
Ai, Déu meu. Escolta, saps quin és el color Pantone o no? A veure, tu que vas tant de vida...
M'estàs parlant del Peach Fuzz?
Molt, mira.
Que seria el 13-1023.
Carai, tu, Francisco. Sí. Ara m'has deixat.
És un professional.
Ho hem comentat a la darrera entrega de Petaporté.
Quin to, perquè...
Abarcocs, préssec...
Sí,
saps?
El préssec,
jo
no?
Jo veig salmó.
Sí.
T'està marejant una mica la pantalla, però és el que acabo de dir.
Mira, com que estem una mica marejats amb tot això dels colors i
no
tal, fem una cosa. 7 minuts que passen de les 3, tirem cap a publicitat i a la tornada, penúltima hora. Mira, no, les ratlles no es porten, Francisco?
Aquest any no del tot,
no,
eh?
No,
no del tot.
Doncs
però mai
ja...
desentona,
No.
Una ratlla gondolera.
Sí, sí. A Sarrià, jo en tinc ratlla, sí.
Sarrià es portava el blanc i blau.
Sí, però saps on es porta molt?
On?
A Venècia. Després de publicitat tirem cap a Venècia.
Ràdio Estel.
Si els busques, els trobes. Si t'has perdut algun programa de Ràdio Estel, el tens a la ràdio a la carta de radioestel.cat, perquè tu triïs quan escoltar el que tu vols escoltar. És la ràdio a la carta de radioestel.cat. Tu tries.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
El pròxim 12 de maig hi ha eleccions al Parlament de Catalunya.
Els col·legis electorals obriran de 9 del matí a 8 del vespre. Si vols saber on has de votar, consulta la targeta censal que rebràs a casa teva. Entra a ine.es o truca al 900-343-232.
Per votar cal portar l'original del teu DNI, passaport o carnet de conduir.
Més informació al 012 o eleccionsparlament.cat. Generalitat de Catalunya.
Fabricació pròpia. Amb Mercè Raga.
Des de que està la llebre aquí no perdem ni un partit. I no ens han fotut ni un gol.
És que si nosaltres tinguéssim una llebre allò, s'aniria pel bosc.
Està dins de cara. Josep Maria, que...
Sí, brava.
Els capella, amb una capella.
Què dius, ara?
Sí, clar, amb llums i tot, i...
Està bé, està bé.
Ell està fent la seva funció.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:45 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
minuts, gairebé 10, que passen de les 3 del migdia al turisme massiu. S'ha convertit en un problema per moltes ciutats. Per combatre doncs, aquest fenomen, l'alcalde de Venècia s'ha inventat una nova taxa turística, que són 5 euros només per entrar-hi. Clar, de moment no està complint el propòsit. La ciutat continua plena de turistes. Això sí, l'Ajuntament, com a mínim, ho va amortitzant i si els inspectors troben turistes que no han passat per caixa, doncs les multes poden arribar als 300 euros, si no tens doncs, pagat aquest impost. Bé, ja sabeu que Fabricació Pròpia cada dia es fa més gran. Tenim corresponsalies repartides per tot l'univers, també per tota la galàxia, i és per això que avui anem a fer cap a Venècia. Allà la nostra corresponsal és la Glòria Maria Conde, que és propietària de la Cordobesa Taverna. Glòria, què tal? Com estàs?
¿Qué tal? Buenos días, muy bien.
Muy buenos días, Gloria. Gloria, ¿cuál es el plato estrella de la Cordobesa Taberna?
Tenemos unos poquitos, porque yo soy de Córdoba, sí. Y entonces pues tenemos bastantes platos típicos de cordobeses, pero el plato estrella aquí es la paella.
Hombre, y aparte hoy que es jueves, ¿vosotros los jueves también toca paella en Venecia o no, Gloria?
¿Cómo, perdona?
Que los jueves es el típico, es el día de la semana que se come, bueno, al menos aquí en Cataluña, Valencia, si no me equivoco. Pero vosotros...
Aquí en Italia comemos, aquí se lo comen todos los días, o domingo, ellos. Y todos cenan con la paella, que es la cosa más rara.
¿Cómo?
Cenan paella.
Gloria, explícanos esto. O sea, ellos, más que para comer, para cenar, paella.
Sí, para cenar. Ellos para cenar vienen y lo primero que se piden es su paella. Y luego, claro, esperando la paella, unas tapas. Pero la paella...
Ligerito.
Sí. Claro, que puedan dormir bien luego.
Ligerito, exacto. Claro. Que puedan dormir tranquilos.
Exacto, que es lo que buscan. Gloria, la clientela que tenéis en la Cordobesa Taberna aquí en Venecia, ¿es sobre todo española, italianos, de otros países?
La mayoría son italianos de la zona, sí, pero son la mayoría italianos.
La mayoría italianos.
Bastante extranjeros en la temporada alta, en verano, porque nosotros viviendo en Noales, que está a 10 minutos de coche de Venecia ciudad,
claro.
Pues muchos se paran a dormir y entonces pues sí, vienen turistas, pero lo normal son italianos, sí.
Uh-huh. Y Gloria, ahora que estábamos comentando este impuesto, ¿tú crees que se ha notado esta tasa turística o no? ¿Hay menos turistas ya? Hoy justo hace una semana, ¿eh?
No, por ahora no. Aparte que esta tasa empezaron a aplicarla el 25 de abril de este mes.
Ya.
Entonces todavía está todo bastante fresco. Incluso nosotros estábamos un poco... que no se vea muy bien si teníamos que pagarla, si no teníamos que pagarla, pero bueno.
Ya, a ti te... No, ¿a ti te parece bien? Te iba a preguntar, perdona, Gloria, ¿la tasa o no? Estos 5 euros para... solo.
A mí me parece bien principalmente porque Venecia es una ciudad que está súper traficada, o sea, hay muchísima gente. Entonces, la mayoría extranjeros, no todos, pero la mayoría no respeta mucho las reglas. Entonces, son un poco sucios, tiran basura. Si hace un poquito de calor, se tiran a la laguna de Venecia. Bueno, la lían un poquillo.
La lían un poco parda, ya lo puedes decir, ¿no, Gloria?
Pero otro problema son las maletas. Las maletas, ellos llegan con su maleta, maleta para arriba, maleta para abajo. Entonces, pues también en lo que es el suelo de Venecia está muy... muy mal.
Con adoquines, no entiendo. Es que no he estado nunca, Gloria.
Sí.
Sí, y claro, debe ser complicado.
Venecia un poquito complicado, preciosa, pero está complicado, sí.
Oye, ahora que estamos ya tú con nuestra corresponsalía en Venecia, ¿qué merece más la pena, la Basílica de San Marcos o la Mezquita Catedral de Córdoba?
Ay, madre mía, es que me ha hecho una pregunta. Te tengo que decir la Catedral, o sea, de Córdoba.
Claro que
Venecia,
sí.
San Marcos es... para verla, o sea, tú la ves la primera vez y te queda un poco trastornada porque es muy, muy, muy bonita. Las dos son iguales.
Oye, ¿cuál crees tú? Porque claro, tú dices, nos vienen muchos italianos aquí a la Cordobesa Taberna, Gloria. ¿Cuál es el destino turístico preferido de los venecianos, no? ¿Os explican esto? ¿Ellos para dónde van, Gloria?
Bueno, la mayoría a Venecia y de Venecia a Florencia.
Yeah.
Florencia también, sí.
Bueno, oye, mira, lo tenemos que dejar aquí porque no tenemos más tiempo, Gloria María, pero no sé si te lo ha comentado nuestro productor, que le gusta mucho el coyote, no sé si lo sabías, Gloria María. Vamos a pedir tiempo y tráfico a esta hora en Venecia. ¿Cómo lo tenemos? Sí.
Pues
Pues tráfico ahora mismo, tranquilito, porque el que tiene que trabajar está ya ubicado en su sitio.
¿Sí?
Y el tiempo fatal, lloviendo, con viento, pesada y frío.
¿Y tráfico de góndolas hasta ahora, Gloria María?
Tráfico de góndola, ahora yo no lo veo porque estoy en Noale, pero claro. Normalmente sí. Hoy creo que estará un poco más tranquilo porque hace muy mal tiempo.
Bueno.
Mal plan a Venècia, sí. Si plou.
Gloria María, vamos a dejarlo aquí. Te llamamos de aquí unos días, ¿te parece? A ver si se ha notado un poco más esta tasa turística, ¿eh? En Venecia.
Bueno, muy bien.
Venga, un abrazo bien fuerte.
Muchas gracias, venga, igualmente.
Gloria María Conde, propietaria de la cordobesa taberna, a Noale. Castellà.
Ara
sí, sí, és preciós. Al Jarqui tu has anat a Venècia.
Sí, vas marejar a la góndola?
No, van
dia,
com...
Bon dia.
Van com llams les...
Sí. Les góndoles?
Bueno, hi ha coses diferents. La góndola...
Que hi has anat, Laura?
La góndola pateixes perquè a vegades creus que volcarà i després hi ha aquells, els vaporetos aquells, que allò va disparat.
Què són els vaporetos?
Són uns vaixells de motor que tu, quan aterres a l'aeroport, et porten fins a, doncs, fins a la plaça San Marco.
Com el taxi.
Exacte, un taxi d'aigua.
La lanzadera.
Ah. I va allò...
Amb les maletes, eh?
Però és que va a 500 km per hora.
Noi.
Sí. Sí, sí.
Sí, això és així.
Males experiències, amb tots aquests vehicles i vagonetes i...
Tot el que no sigui terra ferma és un problema.
Mira, doncs, si us sembla, tornem a la terra ferma. O terra ferma, bueno, ja... Bueno, Lleida, sempre al cor, però un minut que ha passat d'un quart de 4 de la tarda, no sé si ens importes cap a terra ferma o no.
Mira, avui el que farem és anar-nos en els anys 50, 60 i 70, tots en un, així que ferm o no ferm, no ho sé, la veritat.
Potser ens maregem, sí. Posarem unes maraques a la cora.
És que us ho prometo que m'ho faig a sobre. Jo voldria cantar amb vosaltres.
Per què no cantes?
Perquè penso és que no li donaràs el to. És que és difícil aquesta cançó de cantar, eh? Escolta'm. Sí, no, ho faré. Deixa'm uns dies per això.
Va, deixa'm uns dies.
Vinga, avui en comptes de notícies vintage, el que farem és parlar d'anuncis vintage.
Perfecte.
Us porto un recopilatori de vídeos publicitaris que s'emetien per les televisions espanyoles i que un cop vistos amb uns ulls actuals poden semblar escandalosos.
Ai.
Fins a l'arribada dels ordinadors, el televisor era el centre de totes les cases, com sabeu. Avis, pares, fills, cosins i animals domèstics hi estaven enganxats. I malauradament, més que ser el reflex de la societat que la mirava, també creava referents en qualsevol aspecte de la vida. I millors o pitjors, us jutjareu vosaltres mateixos. Anem pel primer, si us sembla. L'anunci del Simca 1000, un cotxe que era la pera llimonera i anava no ràpid, no. Anava rapidíssim. Aquest anunci s'emetia l'any 1961 i ens situa en un Simca 1000, aquest model de cotxe, on sona una cançó similar a la que estem escoltant de fons, agradable, de pel·lícula de cinema mut.
Sí, sí.
En ocasions, aquesta música deixa de sonar tallada pel so del motor d'un Simca a tota velocitat.
Que allò deu sonar com un tro, no?
No, ara us ho posaré, no t'ho pots ni imaginar. En aquest cotxe hi van 5 persones, el pare, que és el mateix conductor, que aparenta certa tranquil·litat quan en realitat li corre pressa, perquè no sé on vol anar, però va a tot gas. I els quatre restants, són la dona, els tres fills, i un dels quals, d'aquests fills, podria ser el tiet, perquè és molt gran, o sigui, té la mateixa edat de la mare, jo crec. De tota manera, aquests quatre pateixen.
Aquest insult als tiets, directament.
No. Sí. Aquests quatre no pateixen, no semblen ser conscients que a aquesta velocitat poden morir en qualsevol moment. Fem una cosa, escoltem l'anunci.
¿No te parece que Marta ha engordado mucho últimamente?
Sí.
¿Es el motor?
Es un lleó.
Noi.
¿Qué deia?
Això sembla un tanc.
Tractor, no?
És fort, eh?
Sí,
és fort. El què? No se senti... Oita quina oïda. Al principi, no sé si l'heu sentit, la dona li diu a l'home «¿No te parece que me he engordado mucho últimamente?»
«¿No te parece que Marta ha engordado mucho últimamente?»
sí.
«¿Qué me hace?»
«¿Que Marta ha engordado mucho últimamente?»
S'entén molt malament. S'entén malament que sí.
Ah, calla!
A veure, ho podem tornar a escoltar?
Calla.
Espera't, a veure, Paula, el tens?
Tèpies?
No te parece que Marta ha engordado mucho?
Sí?
Marta ha engordado.
Això és així. Això és així. Així comença l'anunci.
L'altre dia m'ho va dir la veïna.
De debò. En uns 5.000.
No, això no. Cara a cara.
Noi.
No hi va la Marta, no?
I t'ho va dir amb un somriure.
Trobo lleig.
És lletgíssim. És lletgíssim. A més, desconcertant. Perquè, escolta'm, a part de no dir-se... En quin moment es diuen en un anunci de cotxes? O sigui, quin missatge
sí,
és el que volem...
Anem a fer un guió així,
Una cosa que segur que passa en totes les famílies. Anem a rajar dels nostres companys.
Perdona, el Ferran em diu... L'home fa...
Sí, exacte!
No ho vegi, m'ho has tret de la boca.
I perquè no ho heu vist, però té com una mena de fixació en continuar conduint, com si li anés la vida, i això, li diu que sí, com diu, va, pesada, quantes amigues hauràs de criticar més, no? L'anunci defineix el cotxe com el 5 plazas con nervio. Però no és el cotxe que està nerviós, perquè un cotxe no corre si el conductor no ho vol. Així que el nervio és l'home que somriu mentre trepitja l'accelerador com si fos un criminal que s'escapa de la policia. Cal apuntar també que cap dels 5 porten el cinturó. És clar, abans la seguretat a la carretera no s'estilava.
Vols dir que n'hi havia de cinturó darrere, abans?
Segurament no. Jo n'he posat alguns quan era petita que no n'hi havia de cinturó. Vull dir que fa no gaire, jo crec. I per acabar-ho de rematar, mentre el cim camí el continua cremant rodes, el fill gran, com molt bé apuntaves tu, Francisco, aprofita per demanar-li un cigar a la seva mare, que li dona encantada, i diu...
¿Desde cuándo un coche familiar tiene que ser aburrido?
Que no us havíeu demanat mai, vosaltres? Per què havia de ser?
Però quants anys té el criet que demana un piti a la mare?
Bueno, si
a
no
amb
cinturó,
el seient de darrere.
Ah, què vols?
Però, bueno,
es treu la pipa...
Però està bé que la mare com es queixi, però te'l dona el cigarro, eh?
Sí, però, és que, però perquè el que li demana és aquest fill que ve a ser com el tiet.
Si és fill, saps? O no és fill, exacte, o què passa. Exacte.
Otro cigarro, com ho hem dit, nen. Pesadet, però té.
Home, no, i perdona, i que això, el concepte de fumar sigui divertit, no? Que diu.
Exacte, bueno, tan divertit com criticar l'amiga Marta, vull dir, al final.
Ostres, quin infern de viatge, eh? Cinc allà dins, tots fumant.
Red flags, ara mateix, l'anunci del 5.000, eh?
Però és que moltíssims. Des de quan un cotxe familiar ha de ser avorrit? Però és que no només avorrit, letal pot arribar a ser. Veiem-ho.
Ep.
Con fe, hòstia.
Ui.
Rasante que llegue rápidamente, al menos se abre, le doy limpia.
Sí.
La oveja. Veieu això? Això és que anaven massa ràpid. Vinga, passem al següent anunci vintage, que consisteix en un pla per embossar el carrer d'homes i cotxes descapotables.
Oh. Parecía que yo no gustaba a nadie. Entonces probé el plan Pons Belleza en 7 días y el último día...
Vivir es hermoso con el fabuloso efecto de la crema C de Pons. Dos veces seguidas y qué maravilla el cutis con la crema C de Pons.
Es maravilloso. Solo en 7 días Pons limpia e hidrata el cutis. Y el séptimo día, pues, resulta que gustas a todo el mundo.
Ai, cuenta un Peter.
No, és que ara t'ho explicaré, Marcel, la cosa...
És com... meravellosa.
Aquí s'anuncia la crema Pons, que és per la pell de la cara. Com heu sentit, la protagonitza...
La Marta.
La protagonista és una noia. Que podria ser la Marta, no ho sé. El que no sabeu és que, a part d'una veu angelical, com la que acabeu de sentir, aquesta noia té la pell fina, finíssima. O sigui, no l'han portat
així.
I amb la seva cara de nina de porcellana s'entristeix perquè amb aquesta pell pensava que ja ningú li tornaria a fer cas. Us he adjuntat aquí al guió una foto perquè pugueu
preciosa
veure aquesta noia.
Angelical.
Sí. Angelical. Tu creus que necessita crema, aquesta noia?
Res.
Que
va.
Però, per sort, entre tanta desgràcia i lletjó, segons ella, s'unta la cara de crema Pons i el setè dia, com per art de màgia, el seu carrer s'embussa d'homes amb paquets enormes.
Com?
De les mans. Vull dir, mal pensats. Homes que li duen regals. Aquestes botzines que sentíeu, eren homes al carrer...
Quan passava la...
I tots anaven...
Tens targetes o no, Ferran? Clar, t'ho veus traient, perquè...
Anaven amb uns regals que no us ho podeu ni imaginar, ocupaven més que l'home mateix.
M'agrada molt aquesta mena de com de ganxo final, que és... Tu hi ha 6 dies que no notes cap diferència,
El setè, ui,
pam,
arriba tot.
Hop!
Qui és aquesta? Et mires al mirall, qui és aquesta? Nina de porcellana.
I és que la cosa està més que tots ells són adinerats perquè duen coses que ja els voldria jo, i tots. Tots descapotables, tu. I a competir per aviam qui és el millor postor.
Claro.
Realment és un anunci que deixa amb la boca oberta, de fet tan oberta com la boca que enceta aquest proper anunci, Dodorono, del 1964.
Es Odorono. Y proporciona esa sensación de impecable pulcritud propia de la vida deportiva al aire libre, aun en lugares cerrados.
Oh.
Es Odorono.
Odorono. ¿Sabeu de qué era?
Costa dir, eh?
Dels peus?
És un desodorant, exacte. I costa tant de dir que ja veieu que el van repetint a poquet a poquet. Res, això, fins avui. Els anuncis vintage. Demà continuem.
Preciós, eh? Doncs ens ha agradat, eh? Aquests anuncis vintage. Sí, en tens més, no? Dedueixo.
En tinc més, en tinc més. Demà seguim.
Fem una cosa, tirem cap a publicitat, Harke, perquè se'ns està passant l'hora de fer la digestió. I avui amb qui la fem? Quins
doncs
proposes?
Doncs mira, avui amb l'expert en relacions internacionals, professor associat de relacions internacionals a l'Encarna Universitat Ramon Llull, el Manuel Manonelles, per parlar de totes aquestes manifestacions, els manifestants pro-palestins que estan a moltes universitats doncs, de Nord-Amèrica, a veure això quins efectes té i quines conseqüències.
Doncs vinga, després de la publicitat, professor Manonelles, avui fa la digestió amb la Marta Harke.
Ràdio Estel.
Hem perdut 10 anys, és veritat, però nosaltres no som dels que es rendeixen, perquè creiem en el futur d'aquest país. Tornar a creure en el diàleg, en unir i en servir, en la nostra sanitat i la nostra educació pública. El proper 12 de maig tornem a creure en Catalunya, amb totes les nostres forces.
El proper 12 de maig, fem illa, president. Força per governar.
L'Almudena, l'Antoni, la Jade, en Manuel i molts d'altres no es plantejaven marcar la X de l'Església fins que els vam convidar a un viatge en què van veure amb els seus ulls la gran tasca social i espiritual que es realitza. Descobreix la seva experiència a unviajeportantos.es i marca la casella de l'Església a la teva declaració de la renda.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Minuts i ens situem a 3:45 de la tarda. Els Estats Units continuen en les tensions entre la policia i els manifestants universitaris pro-palestins. Els manifestants, Harke, acampen des del 18 d'abril en una cinquantena d'universitats de tot el país i cada cop hi ha més desallotjaments i també ja s'arriba als 1.300 detinguts.
Exacte. Després de desmantellar els campaments de la Universitat de Columbia, Nova York, i el de la Universitat també de Wisconsin, aquesta matinada la policia ha irromput a la Universitat de California, a Los Angeles, on hi ha fins a un miler de manifestants. Per valorar tota aquesta problemàtica, és un plaer saludar a aquesta hora l'analista expert en relacions internacionals, professor associat de relacions internacionals a Blanquerna, que és el Manuel Manonelles. Manuel, bona tarda, com estàs?
Bona tarda, encantat d'estar amb vosaltres.
El Manuel també és col·laborador d'aquest programa, cada 15 dies a Mapamundi, els dilluns. Manuel, la primera pregunta, perquè clar, això semblava que començava com una manifestació més o menys aïllada a les universitats dels Estats Units, però sembla que això va creixent, es va fent gran, sembla la sensació que s'està embolicant una mica aquest problema. No sé tu, des del teu punt de vista, si creus que són habituals als Estats Units aquestes onades de manifestacions que s'estenen mica en mica com si fos una taca d'oli per tot el país?
A veure, jo crec que en aquest cas estem davant d'un fet bastant sorprenent, no? Per la dimensió i per la força d'aquest moviment, que a més hem de tenir en compte una cosa, que està afectant algunes de les ciutats més elitistes del món, no només dels Estats Units. És a dir, Colòmbia, una ciutat de Los Angeles, bueno, Califòrnia, el campus a Los Angeles, etcètera, etcètera, són considerades algunes de les universitats més importants del món on hi estudien gent que s'espera que tinguin un gran futur al seu país o a fora, no? I, per tant, sorprèn la dimensió, l'escala i la força del moviment, però també sorprèn una mica la inhabilitat, no?, tant de les autoritats universitàries com les civils, diguem-ne, la policial i en alguns casos els alcaldes i governadors de gestionar doncs una situació com aquesta, perquè l'estan gestionant d'una manera poc poc sofisticada, per dir-ho fi, i que l'únic que està aconseguint és que el moviment encara acabi amb més força i vés a saber si acabarà passant les fronteres dels Estats Units, no? I en qualsevol cas recorda... Des del primer dia recorda molt el que va passar a la Guerra del Vietnam, no? I també aquesta primera resposta per part de les institucions, i tant universitàries com governamentals, de repressió, que tampoc s'acaba d'entendre, no? I tampoc s'acaba d'entendre amb la violència que està agafant tot plegat.
De fet, avui, Manuel, també veiem imatges de la franja de Gaza, que de fet allà s'han fet ressò també d'aquestes protestes, amb missatges a les tendes del camp de refugiats de Rafah. Per tant, no, aquestes protestes, aquestes manifestacions sí que estan creuant fronteres, com a mínim està arribant a la gent, doncs, això que dèiem de la franja. Explica'ns què demanen exactament els manifestants, que tu apuntaves, no? És a dir, no són estudiants d'universitats qualsevol, sinó universitats elitistes, i que, per tant, segurament doncs tenen un vincle també al poder, amb el poder, volíem dir, molt més estret.
Sí, crec que aquest és un element també clau a tenir en compte, no tant a curt termini com a mig i llarg termini, no? El que demanen... Tampoc ho sé amb tot detall, perquè no hi he estat, i a més, pel que he pogut veure, crec que hi ha una gran diversitat. Hi haurà des de grups que, diguem-ne, segurament que tenen una posició molt més radical per Palestina, d'altres que no la tenen tal, però també, si un va llegint una mica la premsa, tant la nostra com la internacional, també hi ha grups de manifestants en aquests campaments, també de joves jueus per la pau. Crec que hi ha una diversitat bastant àmplia, i el que sobretot el que ha generat una gran indignació és l'actuació que ha tingut la policia, que va començar a Colòmbia, i doncs que després s'està repetint en altres àmbits, no? Llavors també fa uns dies que hi ha un ritornello bastant habitual en aquesta situació, sobre si hi ha infiltracions dins dels campus de gent que són provocadors i no són formen part. Segurament hi ha una mica de tot a tot arreu, però també és cert que en qualsevol cas, en línia general, quan les policies entren en els campus és que no anem bé. Sigui Estats Units, sigui aquí, sigui l'Iran, o sigui on sigui, no? Uh-huh. I en aquest sentit jo crec que sí que és un símbol bastant cridaner, i que no sé si qui ha de llegir-ho o està llegint bé, d'una certa desconnexió, no? En el principal potència del món, en el principal aliat d'Israel, que és Estats Units, on està clar, doncs, on hi ha unes èlits, siguin universitàries, siguin, diguem, governamentals, siguin parlamentàries, no? Perquè ja ha sortit la cambra dient que passaria legislació perquè consideraven que això era antisemitisme, cosa que jo no hi puc estar d'acord, puc estar més d'acord o no amb el que es digui o que no es digui, però en cap cas dubto que això sigui antisemitisme, no? I es veu aquesta èlit, diguem-ne, nord-americana, que continua sent totalment pro-israelí, de manera absolutament entregada, i en canvi unes noves classes, no? On la visió és molt diversa, eh? Amb això no estic dient que no ho siguin, però hi ha una part de la societat americana, i especialment la societat americana, que s'espera que sigui influent, no? Perquè són els que van amb aquestes universitats privades, algunes caríssimes i molt prestigioses, doncs que tenen una perspectiva diferent, no? També és cert que fins i tot s'ha donat un cas, perquè si no tinc mal entès, en aquests moments la policia està desallotjant el campus de la Universitat de Califòrnia a Los Angeles, on dimecres el que hi va haver va ser un xoc bastant violent, sí, entre un grup pro-israelí que va anar a intentar a fer desmuntar el campament pro-palestí, i allà hi van haver escenes de violència bastant important, on tot indica, segons el que s'ha vist, i fins i tot les queixes d'alguns congressistes, que la policia doncs, va fer una mica el despistat, no? Que com que eren els pro-israelians que anaven a fer fora els pro-palestins, van deixar fer més estona del que havien deixat fer, no? Per tant, hi ha una doble component, és a dir, per una banda hi ha una part de la societat americana, i de nou reitero, perquè és un país doncs, on la diferència de classes és important, no? On dins de les èlits hi ha una part de les èlits que té una perspectiva molt diferent del que és el conflicte arro-palestinià, segurament pel que està passant a Gaza, que és una cosa que tampoc havia passat amb la gravetat que està passant ara, i per l'altre també hi ha algun petit moment, diguem-ne, de xoc, diguem-ne, entre les dues posicions, i després, doncs, aquesta inhabilitat tant dels rectors i dels responsables de les universitats, perquè als Estats Units és bastant diferent aquí, la majoria de les universitats i les que estem parlant específicament són privades, per tant, la vinculació entre el lideratge de la universitat i les autoritats és més menys clara que la que hi ha aquí, no? I en qualsevol cas, doncs, no és el mateix com funciona l'estat de Nova York, com funciona a Califòrnia, etcètera. Per tant, crec que això també és un fet a destacar, no? Que no hi hagi aquesta capacitat de gestionar aquesta situació d'una altra manera i que, al contrari, el que s'estigui fent és... O hi hagi la percepció de que, tal com s'està gestionant, el que s'està fent és llançant més llenya al foc.
Deixa'm preguntar-te també per la gestió, precisament, del president Biden, que sí que és veritat que ells, els presidents als Estats Units, sí que acostumen a donar la cara quan passen coses d'aquesta mena, i ja quan la cosa, per dir-ho així, es comença a embolicar. No sé si consideres que Biden també està fent una bona gestió del que sembla que comença a ser un conflicte, i si això...
El racó més no tira el búnquer, però darrere de l'armari més profund del despatx oval de la Casa Blanca.
Clar, és que no sé si això, Manuel, tindrà efectes... Perdona, sí, deixa'm acabar la pregunta, és molt breu. No sé si això tindrà algun efecte en aquestes presidencials del setembre, si tot plegat pot aixecar i pot fer girar una mica la truita pel que fa també a les enquestes, o quins efectes tindrà.
Tot va d'això. I, de fet, part del conflicte, com s'està gestionant, va condicionat a les presidencials, no? Per tant, el president sempre podrà argumentar que ell en aquest tema no hi intervé perquè són, diguem-ne, temes que no afecten el govern federal, perquè als Estats Units sí que hi ha una diferenciació molt clara entre les funcions del govern federal i els governs de cada estat, i en aquest cas, segurament, el que està passant en aquests campus no té cap tipus de vinculació respecte al govern federal. De fet, és l'excusa que tradicionalment molts governs demòcrates havien fet servir per no entrar en la segregació, diguem-ne, que es donava al sud dels Estats Units, era precisament perquè eren competències que no eren federals, no? Uh-huh. Llavors van haver de ser, diguem-ne, molt inventius a l'hora de trobar excuses quan realment es va voler intervenir en l'acció dels drets civils, doncs alguna excusa legal on es pogués trobar algun forat constitucional que els permetés actuar, no? I per tant, ell segurament que des d'un punt de vista tècnic pot argumentar que això no té res a veure amb ell, des d'un punt de vista pràctic això és un desastre per la seva campanya.
Clar.
Com també és un desastre la manera que Netanyahu està gestionant la guerra, perquè en aquests moments no hi ha cap candidat a president dels Estats Units que es pugui pretendre ser Estats Units si té el lobby israelià en contra, però al mateix temps els Estats Units és més divers del que era fa unes dècades, i també hi ha una presència de comunitat no israeliana i també, o no jueva, i una creixent comunitat d'orígens àrabs, o fins i tot de comunitats més laiques o més progressistes d'origen jueu, que no veuen bé com s'està gestionant aquesta situació, no? Per tant, tu veus a Biden prenent decisions que segurament si no estigués en eleccions prendria d'altres. Jo sempre he considerat que si no hi hagués una carrera electoral, Biden hauria sigut molt més contundent amb Netanyahu de fa més temps, no? Uh-huh. Però ara, doncs, ho és menys, doncs, perquè creu que ho deu analitzar, o els seus assessors deuen dir que no es pot permetre tallar en sec a Netanyahu en una situació com l'actual. I, per tant, jo crec que Biden i el seu equip estan molt preocupats en aquests moments, i si de moment no actuen és perquè sempre podran dir que això no els afecta a ells, que això és cosa dels governadors de cada estat o dels alcaldes de cada ciutat, i els Estats Units formalment és així, i segurament perquè esperem veure com evoluciona. És a dir, si després d'aquestes intervencions, sobretot la de Colòmbia i la de Los Angeles, la situació es calma, doncs ells intentaran fer veure que no ha passat res. Si la cosa s'encengués més, doncs segurament que en algun moment o altre, doncs, sigui el president o qui sigui, doncs, des del govern federal, hauran de dir algun tipus d'acord al respecte, no?
Deixa'm...
A partir del moment que hi ha aquesta dimensió també de xoc.
Clar.
De comunitat, no? I el que sí que hem vist com actuava, segurament també en clau preelectoral, és la cambra, no? Doncs ja hi ha hagut un conjunt de legisladors que diuen que passaran una nova legislació contra l'antisemitisme per poder lluitar contra aquestes protestes, no? Que deixa de ser una cosa bastant estranya, no?
Perdona, Manuel, deixa'm preguntar-te abans de, perquè ens queda res, un minutet, molt poc temps per acabar. Aquest augment de l'atenció també, molts de forma potser involuntària, o també ho relacionem amb aquesta pel·lícula d'Alex Garland, que està sent un èxit a taquilla, la Civil War, no?, que parla d'aquesta hipotètica guerra civil als Estats Units. No sé si aquestes, que evidentment estem en moltes pantalles, encara no hi hem arribat ni de lluny, no? Però sí que és veritat que sembla, doncs, això, que aquesta aquestes tensions als Estats Units són un fenomen a l'alça. No sé si tu creus que aquesta metxa, per dir-ho així, que s'ha encès a alguns campus de les universitats dels Estats Units, es pot escampar també aquesta violència a altres camps o a altres sectors de la societat.
Jo això no ho sé. El que sí que sé és que aquesta pel·lícula segur que no ajuda per res. Perquè genera uns marcs mentals que no fan falta generar-se i que, a més, són favorables a una part dels que es presenten, no? Perquè hi ha una part, i tot l'entorn de Trump, que sempre ha anat jugant aquest joc, no? A la guerra cultural, als posicionaments aquests més extrems, no? I a tenir aquesta actitud que es posa a repeteixen en altres països, en que quan jo no guanyo les eleccions és que les eleccions estan manipulades, no? Per tant, o que el govern que hi ha no és legítim, i això malauradament no només està passant als Estats Units, no? Per tant, jo he sentit gent que deia que aquesta pel·lícula estava molt bé, també he sentit algunes persones que crec que amb el cap més fred que han dit que és una tremenda irresponsabilitat aquesta pel·lícula, segurament que farà un gran tíquet, diguem-ne, que vendrà moltes altres, però en una societat tan l'americana, no?, que si és el paradigma doncs d'una ciutat que diuen allà screen-driven society, una societat dirigida per la pantalla, abans era la del cine, després la de la tele, ara l'ordinador, el mòbil, doncs pel·lícules com aquestes no ajuden, no?, perquè ajuden a configurar marcs mentals que no són necessaris en un context on ja vam tenir l'ensurt de la sala del Capitoli, no?, que segurament doncs, va ser preparada, molt mal preparada i tal, però on sabem que hi havia un president que hi jugava o que donava suport, fos directe o indirecte, i per tant, certament això ens porta a un escenari que precisament, això potser no ho tenim prou en compte, és una de les principals apostes dels estrategues de Putin. És a dir, això ha estat publicat, ha estat explicat i tal. Hi ha diversos, hi ha de més coneguts i de menys coneguts, però això està publicat no només en webs, sinó en llibres també, on una de les estratègies que Rússia havia de seguir, fos directa o indirectament, era, diguem-ne, la desestabilització interna d'Estats Units a través d'aquesta confrontació de dos blocs. No? Per tant, el que està passant no ajuda a ningú, no ajuda per res a resoldre el conflicte a Gaza, encara ho complica tot molt més. Segurament demostra que les coses als Estats Units estan canviant i que les seves èlits no ho perceben i tampoc ho perceben les èlits israelianes al respecte. I en qualsevol cas, el Kremlin es freia les mans quan donen tot això.
Només un apunt clar, això que deies, una screen-driven society i una societat també armada, que això també és força perillós. Manuel, clar, és un tema molt extens, segur que qualsevol dilluns que ens visitis a Mapamundi en podem seguir parlant. Avui amb el Manuel Manonelles hem volgut parlar d'aquesta tensió creixent a les universitats dels Estats Units. Ell és analista, expert en relacions internacionals i també professor associat de relacions internacionals de Blanquerna, Universitat Ramon Llull. Manuel, moltíssimes gràcies pel teu anàlisi, pel teu enfoc, i ens veiem dilluns que ve.
Fins aviat. Fins.
Una abraçada, Manuel, gràcies.
Igualment. Adéu, adéu.
Ràdio Estel.
Amb la rutina i el dia a dia estic esgotada.
Tu com ho fas?
Perquè cada matí prenc un vial de Royal Provita 5000. Royal Provita 5000 té gelea reial pura i em fa sentir amb aquell extra de vitalitat. Recorda, si vas atrafegada, pren gelea. Demana Royal Provita 5000 a Laboratoris Marnis, a Herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
La veu dels animals i la natura. Un espai de notícies, consells, entrevistes i curiositats on els animals i el medi ambient són els protagonistes. Escolta la Ràdio Estel els dissabtes a les 10 del matí. Promogut i produït per l'ONG ADA.
Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Ràdio Estel. Estàs escoltant Fabricació pròpia amb Mercè Raga.
Mm-hmm.
30 segons ja els situem a 3 quarts de 4 ja de la tarda, després d'haver fet la digestió amb el professor Manonelles i amb la Harke. Ara ens plantegem que gairebé totes les marques van actualitzant la seva imatge a poc al llarg de la seva vida. Algunes ho fan amb un canvi notori, d'altres que gairebé passa, podrem dir, per desapercebut totalment. Bé, l'objectiu sempre és canviar la percepció i l'impacte de la marca davant del seu públic potencial, això sí, sempre buscant doncs aquella petita diferenciació dels seus competidors o al mateix temps ser rellevants per l'audiència. Avui parlarem de canvis. Abans d'arribar al punt de les 4, parlarem del rebranding de marques amb Josep Maria Picola, director del Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting de Blanquerna, Universitat Ramon Llull. Josep Maria, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda. Com va la primavera? Bé o què?
Mira, de moment, bé, perquè està plovent.
Això
jo t'haig de dir que no sóc gaire...
Però que plogui les muntanyes, no?
Sí, però aquí
que
també.
Que no plogui la platja, que plogui
home,
les muntanyes.
Home, això és veritat, la gent que és de platja...
Ha de ploure.
Ha de ploure i que plogui molt més. Jo és que soc molt de pluja, ja t'ho dic, eh? Sempre que no faci mal, eh? Però sóc més de...
Jo de sortir al carrer, veure ploure...
De remull.
Jo de ben nano gaudia moltíssim veient, doncs... com plovia i com els cotxes esquitxaven els pobres peatons. Com passava pipa de criu veient...
Oh, i amb els tolls, sí, no? Sí, anar a caçar tolls.
Exacte.
Oh, clar, és que això ja...
Posar-te botes per anar a trepitjar tolls, exacte.
I arriba com més brut a casa, millor, sí, saps? Sí, sí, els pares sí, contents.
He fet un anunci de detergents en aquest moment. El nen que arriba guarro del carrer,
exacte.
Sort del detergent, que puede con todo... I és la solució per la mare o pel pare, no?
Deixa'm preguntar-te una cosa, Josep Maria. Sí. O sigui, ara, amb aquesta resposta que m'has donat, clar, és que jo m'imagino la teva vida, que deus estar 24-7, tot
sí.
Allò que passi,
sí,
no?
Sí.
Ho és relaciones que... amb el món de la publicitat.
És que un publicitari no desconnecta mai. És a dir, i qualsevol situació... Ara mateix estic veient per la finestra
sí.
I aquella noia que va amb una motxilla cap
ai,
allà...
Espera, tensa't més el micro, Josep Maria, que no t'escoltem la teva veu.
Ara, m'acosto més. Doncs ara està mirant per la finestra i qualsevol situació que veus del dia a dia
sí.
És font d'inspiració. I al final hi ha molts anuncis que parteixen justament de l'observació.
I de la vida.
I de la vida mateixa, del qual... Sí, per tant, no desconnectem mai els publicitaris.
Parlant de desconnectar, vau estar molt engrescats, la gent de Blanquerna, el dia de Sant Jordi.
Sí,
a mi
sí,
això m'ho ha enxivat, eh?
Sí, vam muntar una bona jornada castellera, modesta, amb la colla dels engrescats de la Universitat Ramon Llull, i ho vam fer davant de l'Hotel Majestic, perquè ja fa anys que Blanquerna col·laborem amb una fundació, fem un concurs creatiu entre els estudiants perquè dissenyin la capsa contenidora de la rosa solidària. És un concurs de disseny. I aquest any, les dues noies que van guanyar el concurs van fer un disseny on es reproduïa un castell. I vam dir, ostres, el tema dels castellers, que té molt de la força de la Unió i que té molt també de catalanitat, com ho podríem portar això també al dia de Sant Jordi, a la festa que es fa allà, no? I vam dir, ostres... Ves que no tinguem una colla castellera, perquè jo no sabia que la teníem, i la tenim. Ves, es diuen els engrescats. La Universitat Ramon Llull, passa que majoritàriament són estudiants de Blanquerna, també n'hi ha de la Salle, també n'hi ha de l'IQS. I he de dir que, per cert, tots van estar superempàtics,
van
molt
estar
bé.
A l'alçada.
Van estar a l'alçada, van estar molt engrescats, efectivament,
sí.
I a l'alçada, que ha estat molt bé, aquí, especialment l'Anxaneta, que va estar molt a l'alçada, i va ser una jornada molt maca, molt maca. I a més, ja es vam enganxar just aquell moment que va sortir el sol, això devia ser entre 12 i quart de dues del migdia, i per tant, doncs, inclús amb això, doncs, vam tenir sort, també, ja que parlàvem abans de pluja, va ser una jornada rodona en aquest sentit, i el més important, vam contribuir a una molt bona causa, va haver-hi una gran recaptació, per tant, per bones causes, i ens ho vam passar bé amb els engrescats, sí, sí.
Que bé, doncs, que això continuï, eh? Ben engrescats.
Ja saps que jo sempre em poso en tots els marrons possibles, i vaig dir, podem muntar una jornada castellera per Sant Jordi al mig del Passeig de Gràcia, per què no?
Amb aquesta intenció que té el professor Picola, no?, que no es cansa mai, i continuï treballant. Explica'ns això del rebranding, no? Perquè jo crec que el millor és posar algun exemple, no?, de rebranding, aquesta segona vida. No?
Mira, rebranding, jo ara sortia de la facultat i ho comentava amb un company que veníem a parlar d'aquest tema, i em diu, bueno, rebranding, que cada cop és més reblanding, em deia ell.
Bona.
El company professor Jordi García, al qual saludo des d'aquí. Clar, rebranding en el sentit de que hi ha moltes marques que per lluir més a nivell de xarxes socials, canvien la seva identitat visual però la converteixen en una marca amb menys personalitat per l'ús que es fa a nivell offline, a nivell de botigues. Ara hi ha moltes botigues i moltes marques del sector de la cosmètica, de la perfumeria, que han suavitzat la seva tipografia, les seves lletres, perquè tingui millor funcionament a nivell de xarxes, a nivell online, però al fer-ho, clar, claríssim, és Massimo Dutti, han canviat la seva tipografia...
Que allò es marca total de Massimo Dutti, no?
I al canviar-la han perdut la seva personalitat. Fixa't. Un exemple que per mi encara ara em fa mal, i espero que no hi hagi escoltant cap dels responsables que va prendre la decisió, però si hi és, escolta, estaria encantat de fer un debat, no?
Sí,
sobre clar. El tema, és el canvi que va fer Zara. O sigui, Zara, si recordeu la marca que era i la marca que és actualment, l'han comprimit. És a dir, el que abans era la Z, la A, la R i la A, que respiraven, ara està tota ella comprimida. Per què? Perquè hi càpiga bé en un botó de la xarxa Twitter o X, perquè hi càpiga bé en el botó d'Instagram. És a dir, pensant molt en l'ús que fan els joves a les xarxes.
Digitalment.
I, clar, però clar, a les botigues Zara, com que hi ha la mateixa marca... Costa inclús de llegir que posi Zara, perquè han comprimit tant
que, sí.
Que clar, la Z i la última A es toquen, i clar, la R i l'altra A estan allà al mig dient que jo també existeixo. Per tant, queda una marca tota ella molt, molt comprimida. Per mi, crec que en aquest sentit s'estan fent canvis alguns molt agosarats, molt valents. Penso ara doncs en Tous, no? Per exemple, Tous crec que ha fet una aposta carregant-se el pobre osset, segurament, allò cito, però ha fet un canvi d'identitat visual molt xulo i l'estan aplicant molt bé a les botigues, a Tous, no? En el cas de Zara, a mi això em va descol·locant el seu dia i encara avui em descol·loca veure com apliquen la mateixa marca a les xarxes que a l'entrada de la botiga, quan a l'entrada de la botiga aquell logotip per mi queda absolutament desvirtuat, no? Per això recullo aquest comentari que em feia el company Jordi García, de dir, hi ha rebranding i també hi ha reblanding, no? En el sentit que estem estovant i estem restant la força, la personalitat d'un conjunt de marques, no? Buscant un millor ús d'aquella marca amb segons quin mitjà, com és una xarxa social, no? Per mi això és un tema molt, molt, molt discutible, perquè si algú és important és la teva marca. La marca, al final... Jo que
sabeu, que, saps que...
Jo sabeu sí. que al final com a professor doncs de fonaments de màrqueting al grau de publicitat, relacions públiques i màrqueting, també ho faig aquesta assignatura al grau en gestió esportiva, com a profe de fonaments de màrqueting, jo sempre dic el primer dia que tot gira al voltant de la marca. És a dir, si no hi hagués competència, si no hi haguessin dues marques que han de competir entre elles, no hi hauria màrqueting, no hi hauria campanyes publicitàries. No? Llavors, la marca ho és tot. I la marca, si ara et pregunto de qui és la marca El Corte Inglés, de qui és la marca El Corte Inglés? A qui pertany la marca El Corte Inglés?
Mira, o sigui, no t'ho sabria respondre.
La pregunta lògica seria dir, en sentit estricte, pertany a aquells que l'han registrada. Per tant, vol dir els propietaris del Corte Inglés, que van un dia dissenyar aquella marca i la van registrar.
Clar, i aquella lletra
el
tan...
El triangulet, verd, amb El Corte Inglés en blanc a dintre.
Aquella lletra, no?
Però clar, avui en dia...
Clar, de qui és?
Tu, Mercè, i jo som copropietaris del Corte Inglés. La marca cada cop ens pertany a tots.
Bona.
Perquè tots l'hem fet, el valor que té la marca avui...
I hem contribuït tots d'alguna manera.
Absolutament. I si tu i jo decidim... tu i jo, i totes les Mercès del món mundial, i tots els Josep Maries del món mundial, ens posem d'acord per fer-li, doncs, per deixar de cantó, deixar de costat la marca El Corte Inglés, perdrà el seu valor i desapareixerà del mapa. És a dir, les marques pertanyen cada cop més als seus usuaris, als seus consumidors, i tots sentim la marca com a pròpia. Quan ens canvien un logotip, una identitat visual de la marca... ens estan tocant la nostra marca. Ens sentim dient, a mi això ningú m'ho ha preguntat. Clar, realment ningú m'ho hauria de preguntar.
Escolta, i llavors...
Però la marca és meva, i per tant, jo em sento en aquest sentit, en alguns casos, traït per un canvi de marca. En altres no, en altres estem començant potser per aquells punts més crítics o qüestionables. S'han fet restylings, que es diu, s'han fet evolució de marques molt interessants i buscant una marca més d'acord amb els temps que corren, etc, etc.
Deixa'm preguntar-te, que per cert, és que se'ns fa curt. Josep Maria, no sé si et pots quedar una estoneta més.
Cap problema,
com ho
tens?
Avui ja tens més classes o no? O...
No tinc més classes, tinc alguna reunió d'algú que m'estarà esperant, però em puc quedar una miqueta.
Res, escoltem miqueta. La Sandra Gómez en el punt horari i 10 minutets, no, encara queda, però que, o sigui, aviso en Josep Maria a veure si es pot quedar. Tots m'estan fent cares, dic no.
Ja estic enviant whatsapps, canviant agenda, cap problema.
Amb això del rebranding que deies, o sigui, quins factors creus, Josep Maria, que influeixen més en aquesta acceptació, com deies tu, no? De qui és la marca? Bona part és del consumidor i de l'usuari, no?
Consumidor.
Per tant, quins factors creus que influeixen més en la seva acceptació o rebuig, com deies tu?
A veure, d'entrada hi ha un tema de que tothom opina. És a dir, ara mateix es planteja un canvi en l'escut del Barça. Un debat que ja s'havia obert feia molt de temps
és un meló.
I ara es torna a obrir aquest meló. Sí. Jo comentava amb un grup de WhatsApp d'una colla de culers, no? I deia, ostres, a mi no em sembla malament el canvi d'escut. El que no m'acaba d'agradar és que desapareixin la F, la C i la B de Futbol Club Barcelona. És a dir, que això que és molt de l'escut del Barça desapareixi, hi trobo a faltar alguna cosa. Per tant, el consumidor, qualsevol canvi, se't fa estrany.
Trastoca.
I d'entrada, qualsevol canvi, t'hi poses en contra. Mm. Després, acabes veient que mentre respongui a uns valors, respongui a una essència, respongui... Ostres, el que respira aquella marca. Dius, saps que ho està tan malament i que realment aquest canvi de marca... Hi ha un cas, per exemple, molt divertit, molt xulo, molt digne d'anàlisi, que és un cas, me'n vaig a l'altra punta del món, I Love New York.
Home!
I Love New York, sí. Que no oblidem que I Love New York és un logotip dissenyat l'any 77, Milton Glaser, gran dissenyador. Clar, arrel de la pandèmia... va haver-hi la corrent per dir no hem d'evolucionar l'I Love New York, que és molt individualista, I Love New York, jo, a una marca que sigui més we, i llavors van canviar la marca, te l'estic ensenyant,
mira,
per regis, perquè la porto aquí impresa,
exacte.
On hi ha el I Love New York, que és I el cor NY,
que és el de tota la vida,
evoluciona cap a we, cor, i NYC, per allò de que avui es parla molt de New York City. I llavors es va evolucionar la marca per passar d'I Love New York a We Love New York City. Això que està ara... Fa temps que no vaig a Nova York, no? Però ara, en teoria, això està implementant-se, en present continu. Per què? Perquè encara hi ha moltíssimes gorres, bolígrafs, imants de nevera, samarretes, dessuadores, amb l'I Love New York, evidentment, que això té molts anys de vida, des del 77, i, per tant, és una marca... molt, molt, molt arrelada.
Encert o error?
Jo, per mi, això és un encert. És a dir, per què? A mi, d'entrada, quan el vaig veure, vaig dir, ostres, vols dir? Però que New York és avui New York City i que he vist moltes aplicacions amb el NYC començant pels taxis, diguem-ne, a New Yorkins.
Sí.
Per tant, ja m'està bé. I el canviar l'I pel we, jo crec que també és correcte. És a dir, és un tema de nosaltres, no? Nosaltres, com a comunitat... veníem d'una pandèmia i, per tant, vam dir, ostres, ja n'hi ha prou d'estar solitaris, no? Parlem en sentit de grup. Per tant, aquesta filosofia m'agrada el canvi tipogràfic. És a dir, t'ho torno a ensenyar perquè vegis que a nivell de canvi tipogràfic, aquest fixa't que és la tipografia del diari Avui, no? És a dir, és aquesta tipografia, no?, molt de lletra, doncs, amb serifa, que es diu, no? I, en canvi, aquesta és una lletra molt més senzilla, gruixuda, pel que fa al gruix de la lletra, però molt més senzilla, molt més moderna, també. No?
I el cor molt més gran.
El cor també, ben vist. El cor no només més gran, sinó fixa-t'hi que surt inclús del logotip. És a dir, aquí està més integrat, i els quatre quadrants, I, cor, N, Y, una forma del quadrat. I, en canvi, l'altre, el cor surt realment del logotip. No? Per tant, jo sóc dels que, i tot és opinable, jo aquest canvi el veig en positiu, i el veig molt valent, perquè és tocar una cosa que està molt establerta.
Però fixa't tu, mira, és que ara el Ferran em passa un altre logo que tenen els New York, que són els de l'equip de béisbol, que és els Yankees, no? Que és aquest mític, també.
És mític.
Que és aquesta N...
Aquí l'has de llegir, has de veure-ho aquí, és a dir, aquí has de veure la NY.
Sí.
Jo tinc una gorra, que me la poso molt a l'estiu, una gorra justament blau marí amb això en blanc.
Amb aquest logo.
Efectivament, efectivament. I això, evidentment, és un logotip... és un imagotip, perquè tot ell és símbol, eh? Però és un símbol realment molt, 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 molt conegut i molt establert. Sí, sí. Jo crec que per l'ena grega, fixa't, aquí, Joel, amb l'ena grega, tornem aquí, és a dir, si és una campanya de la ciutat de Nova York, té sentit que sigui New York City, no? Mm. És a dir, jo crec que està bé, jo crec que és una aposta interessant, i no oblidem, i això em sembla que en vam parlar un dia, jo com que xerro molt i teniu la mania de convidar-me molt sovint, i jo encantat de la vida, algun dia n'he parlat d'això, és a dir, la campanya de l'I Love New York era una campanya, en el fons, per posar el focus en una ciutat que estava deixada de la mà de Déu i que no era un destí turístic en aquell moment.
Fem una cosa.
Callo.
Bueno, però després tornes a parlar.
Callo una estoneta.
Sandra Gómez i tornem amb Picó.